tant, si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
El Parlament ha aprovat la llei reguladora dels preus del lloguer després de 2 mesos de negociacions, pressions i esmenes. Aquesta iniciativa, nascuda del Sindicat de Llogateres, regularà tots els contractes nous que es trobin en zones declarades en mercat d'habitatge tens i no podran superar l'índex de referència de preus de lloguer fixat per la Generalitat. El redactat preveu que la norma afecti, en total, a una 60 de municipis d'arreu de Catalunya, entre els quals hi figura Sabadell. Analitzem aquest redactat en conversa amb Marina Jiménez, portaveu del Sindicat de Llogateres de Sabadell. Molt bon dia, Marina, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, Mireia.
Esteu satisfets amb el document que ha acabat aprovant el Parlament de Catalunya?
Sí, estem satisfets en el sentit que creiem que es tracta d'una victòria històrica del moviment per l'habitatge. El fet de limitar i abaixar els preus del lloguer a Catalunya a partir del Codi Civil és molt rellevant. Tot i així, s'esperava poder passar la llei en la seva totalitat, no ha sigut possible, però bueno, el moviment continua endavant i continuarem lluitant perquè això continuï, aquesta lluita continuï.
Clar, quins són els punts més interessants del redactat per vosaltres, els punts que el fan també amb això que deies ara d'una victòria històrica? Què és el que estableix aquesta llei que creieu que és tan important?
Bueno, el que és més important és que no que els preus del lloguer no puguin anar pujant infinitament. És a dir, el que preveu aquesta llei és que els contractes de lloguer d'habitatge que ja estiguin en vigor no puguin pujar el seu preu, i això es farà de manera immediata i és molt important perquè, tenint en compte que el dret a l'habitatge hauria de ser sagrat, no es poden generar situacions de mercat en què els preus del lloguer vagin fluctuant de manera que no es puguin controlar. A part d'això, establir l'índex de referència de preus del lloguer és molt important també, en el sentit que els habitatges que tinguin un preu que ara mateix se situï per sobre de la mitjana de les seves zones s'hauran de regular i s'hauran de baixar. Per tant, creiem que això és extremadament rellevant. També el que es troben són certes excepcions en habitatges de nova construcció, en propietaris en situacions de vulnerabilitat, sempre que el llogater no ho estigui, és a dir, excepcions per propietaris que no tinguin unes rendes molt elevades, i en el cas que s'hagin fet obres de millora en l'últim any. Aquestes són les excepcions que podrien ser una mica més discutibles, però en general estem molt contents perquè, bàsicament, que es regulin els preus del lloguer ens sembla fonamental.
Clar, en aquest sentit, hi ha diferents sectors que consideren que hi ha alguns punts d'aquest redactat que poden ser inconstitucionals. No sé si és una qüestió que us preocupa, que al final aquest redactat acabi passant pel Tribunal Constitucional i acabi tornant d'una altra manera, o que fins i tot la llei acabi sent anul·lada o aturada durant un temps mentre es pren la decisió de si és o no inconstitucional.
Sí, de fet sí, és una preocupació, perquè bueno, si arriba al Constitucional, aquesta llei doncs quedarà derogada i per tant no estarà vigent. De fet, de totes maneres, crec que si es publica demà el Diari Oficial de la Generalitat, a partir d'aquest moment queda en vigor, i tot el període en el que la llei està en vigor, tots els contractes que signin durant aquest període, doncs es regiran per aquesta llei, sigui un mes, sigui 2 mesos, sigui 3. Per tant, com a mínim tenim un marge de maniobra, i quan arribi el Constitucional, que crec que el PP ja ha anunciat que ho portarà, doncs ja es tornarà a batallar. Però el primer pas, que era el fonamental, que era l'aprovació al Parlament de Catalunya, ja està fet, i això ho valorem com a molt positiu.
Uh-huh. Clar, dèieu, s'aprovi demà, surti demà publicat, la previsió és que surti, per tant, demà publicat el document oficial de la Generalitat de Catalunya?
Diria que sí, si no m'equivoco, sí.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, tots els nous contractes sí. De lloguer que s'hagin de fer ja s'hauran de fer seguint aquesta regulació. També s'hauran de revisar els que ja estiguin en funcionament?
Sí, això depèn de... Sí, sí. És a dir, tots els contractes que es puguin negociar durant aquest període es podran negociar amb els propietaris o amb les agències immobiliàries. El tema és que el llogater ara mateix quedaria emparat i protegit per aquesta regulació i tindria una eina amb la que poder anar a negociar el seu contracte i els contractes que estiguin en vigor. Si, com he dit, si es passen del preu de l'índex de referència dels preus de lloguer, doncs es pot anar al llogater a negociar el seu lloguer i el podria baixar i estaria emparat per la llei.
Dijous parlàvem amb el regidor d'habitatge, Eloi Cortés, al voltant de l'efecte que pot tenir aquesta norma a la ciutat de Sabadell, i deia que calia acabar de mirar del tot el redactat, per bé que sí que Sabadell és una de les ciutats doncs, que entra directament en aquestes zones declarades de mercat d'habitatge tens. Això què vol dir exactament per la ciutat de Sabadell, el fet de que tota la ciutat entri en aquestes zones? Vol dir que la regulació és aplicable a Sabadell al 100%?
Sí, totalment. És a dir, Sabadell ara mateix estem en una situació en què els preus del lloguer continuen pujant. Diria que el 2018-2019 ha anat pujant un 7%, en els últims anys ha pujat un 15% i estem en, com a preu general del lloguer estem per sobre dels 700. Aleshores, clar, entrem dintre del que són les zones tensionades de lloguer. Per tant, sí, el que passa és que és una llei que s'ha d'anar aplicant cas per cas i mirant lloguer per lloguer, realment. I, però, bàsicament, la funció de la llei és, sobretot, limitar aquestes pujades que venen donades per grans propietaris. És fer una incidència, sobretot, en el gran propietari, en el banc, en el fons voltor, que realment utilitza moltes maniobres jurídiques per pujar el preu del lloguer i no tant en els petits propietaris que es podrien trobar en una situació diferent. Per tant, a Sabadell s'ha d'anar mirant quina és la situació, quins són els propietaris de la majoria d'habitatges i anar mirant cas per cas, i per això en realitat nosaltres el que animem és que a tots els veïns de Sabadell que vulguin revisar les clàusules del seu contracte i informar-se sobre què suposarà la llei, que ens contactin a nosaltres, al sindicat, i nosaltres farem tot el que podrem per assessorar-los i tractar els seus casos. I de fet, d'aquí a poc el que farem serà una xerrada informativa que està convidat tothom per explicar una mica què suposarà aquesta llei.
Mm-hmm. És a dir, el sindicat de llogateres us oferiu per ajudar a fer tota aquesta gestió?
Sí, totalment.
I la intenció és això, que les trobades que feu periòdiques es converteixin també en aquest punt, en anar revisant cas per cas?
Sí, és el que portàvem fent fins ara, realment. Nosaltres ens reunim cada dimecres, de manera presencial quan podem, quan no estem limitats a reunions de més de 10 persones. Nosaltres ens reunim cada dimecres i cada dimecres anem mirant cas per cas de tota la gent que ens ve amb dubtes sobre el seu cas de lloguer i anem solucionant els casos un per un, bàsicament. I continuarem amb aquesta dinàmica.
En aquest sentit, cal posar d'altres mesures que acompanyin aquesta llei? És a dir, ho hem de fiar tota la llei o cal caminar cap a, no sé, disposar de més pisos de lloguer públic, disposar també de tots els pisos que estan buits que també es posin al mercat de lloguer? Creieu que tot plegat s'ha d'acompanyar de mesures?
Sí, aquestes són les reivindicacions que nosaltres portem demanant des del principi. És a dir, el parc d'habitatge públic, tant a Sabadell com a Catalunya, és extremadament limitat, les ajudes de l'habitatge són molt limitades i molt difícils d'accedir. Per tant, nosaltres, com veiem, aquesta aprovació de la llei és una llei de mínims, no? Com qui diu, és una llei que és molt positiva perquè pot tenir un efecte immediat que ajudi a regular el preu de lloguer ara mateix, també tenint en compte que arribaran uns mesos molt durs perquè hem estat en una situació d'emergència sanitària, diguem-ne, durant uns mesos que ha afectat molt a l'economia de Sabadell i de Catalunya. Per tant, preveiem uns mesos durs. Aleshores, estem contents en el sentit que tenim una eina que podem aplicar immediatament. Per tant, això és molt positiu, però a mitjà termini, diguem-ne, i a llarg termini, doncs necessitem un pla en el qual es pugui garantir el dret a l'habitatge amb aquestes mesures que comentava.
S'ha de fomentar per això, però, també d'alguna manera que els propietaris que tenen pisos tinguin alguna mena de garantia a l'hora de posar aquests pisos al mercat de lloguer a nivell de pagaments, etc., per tal doncs, que hi hagi voluntat també de posar els immobles a lloguer?
Bueno, a veure, el que s'entén és que els propietaris el que poden tenir un dret és a percebre un mínim benefici, un benefici raonable. Sí, això és cert, el que passa és que el que no és resultat justificable és que s'arribin a uns preus de lloguers abusius. De totes maneres, el propietari fins ara ha estat molt protegit per la llei. Vull dir, el que ha fet que se'ls donin més garanties als llogaters, que estaven en una situació realment de molta desprotecció, no crec que en cap cas incideixin negativament a l'altre banc.
Uh-huh. O sigui, vosaltres considereu que els propietaris actualment estan prou protegits per la llei, demanda impagaments, etc.
Sí.
Molt més que els llogaters.
Sí, espectacularment més.
Uh-huh. Doncs moltes gràcies a la Marina Jiménez, portaveu del Sindicat de Llogateres de Sabadell, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, per ens ajudat a situar-nos una mica i entendre les reivindicacions que hi ha davant al darrere d'aquesta llei que, com dèiem, s'aprovava la setmana passada i que, de fet, demà hauria d'entrar en vigor. Gràcies i que tinguis un bon dia.
Gràcies, bon dia.
I seguim abordant aquesta qüestió, ho fem parlant amb Miguel Ángel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Què els sembla el redactat que ha acabat aprovant el Parlament de Catalunya?
Miri, doncs realment li podria resumir en poques paraules, però en principi la nostra opinió és primer sorpresa i després preocupació profunda. Miri, és evident que evidentment en aquest país tenim un greu problema en matèria d'habitatge. Tenim un greu problema perquè hi ha un dèficit absolut de parc públic d'habitatge, per lloguer social. És també evident que tenim a sobre una crisi econòmica brutal, per tant, som conscients de que moltes famílies han perdut capacitat econòmica i no poden accedir a un habitatge en condicions o no poden mantenir el lloguer que estaven pagant i, per tant, lògicament, som conscients que això s'ha de solucionar d'alguna manera. Nosaltres, des de la Cambra de la Propietat, hem propiciat durant aquest període de crisi acords espontanis entre propietaris i llogaters. Hem aconseguit més d'un 55% d'acords espontanis, vull dir que és factible que les parts en pla d'igualtat puguin arribar a acords de condonació, de rebaixa, per tal de que els propietaris siguin conscients de que han d'ajudar el llogater a superar aquesta situació tan, tan adversa, d'acord? El que passa és que és evident que ens hem trobat aquesta norma, he dit que ens estem sorpresos per la manera com s'ha portat a terme. És a dir, aquesta norma s'ha aprovat per via d'urgència, és una iniciativa absolutament unilateral, no se'ns ha consultat ni preguntat a cap a la part d'associacions que representem els propietaris, quina és la nostra opinió. No s'ha aprovat una llei sense tenir en compte, sense tenir consens. Això, imagini's vostè el que seria una reforma laboral tractant de reunir-se només amb sindicats o només amb patronal. Vull dir, això és una cosa absolutament increïble, no? Aquesta és la nostra sorpresa. Per tant, creiem que aquesta norma d'entrada ja neix amb un defecte de la més elemental essència democràtica. La prova la té que el Consell de Garanties del propi Parlament ja ha fet l'informe corresponent negatiu, no? Després li comentava que la nostra preocupació també és de bé perquè amb aquesta norma s'està traslladant al sector privat, evidentment nosaltres representem sobretot el petit i mitjà propietari, s'està traslladant al petit propietari la responsabilitat d'una ineficàcia del poder públic. És responsabilitat constitucional dels poders públics facilitar i promoure l'accés a l'habitatge. Ara, no hi ha parc públic d'habitatge, si vol li puc donar algunes dades, és a dir, imagini's que els habitatges de lloguer social que es destinen a la Unió Europea, la mitjana és d'un 11%. A la ciutat de París, un 22%. Quina diria que és el percentatge de la ciutat de Barcelona? Un 1,5%. És obvi que hi ha un dèficit. I aquest dèficit no és responsabilitat del sector privat, però el sector privat pot ajudar a superar aquest problema. El que passa és que no pot ser per via de la imposició. El propietari necessitarà algun tipus d'incentiu per poder tenir interès de controlar, de rebaixar aquest preu del lloguer. Imagini's quina és la posició d'un petit propietari que té que posar al mercat un producte en bones condicions, a costa seva, arriscar-se a cobrar el lloguer o no cobrar-lo, no té els mecanismes legals adequats per, en cas d'impagament, tenir que recuperar la posició. Quant triga a recuperar la posició un propietari? Un any i mig? Dos anys? A cost seu? Evidentment tenim el problema, que això ja mereix capítol a part, de l'ocupació il·legal. I a tot això només li falta a l'equació un últim factor, i és la reforma fiscal que s'està preparant. La penalització amb càrrega fiscal que s'està preparant sobre l'obtenció de rentes de lloguer. Clar, amb tot aquest còctel, imagini's la desprotecció, la indefensió que pot arribar a tenir un petit propietari.
No sé si he sentit l'última pregunta que li traslladava
sí,
la Marina Jiménez sobre el...
I he quedat igualment sorprès. Em sembla que jo estic d'acord que els llogaters necessiten, com he dit al principi, hi ha un greu problema i nosaltres estem disposats a sentar-se, a col·laborar, a trobar solucions, inclús controlar i reduir el preu del lloguer si cal, però evidentment el propietari necessita una contraprestació. El propietari està absolutament desprotegit en aquest sentit. I insisteixo, parlo sobretot en nom de petits i mitjans propietaris. De totes maneres, com li he dit, a part d'això, la forma en què s'ha intentat solucionar aquest problema d'una manera unilateral, sense consens, això és el que jo, sobretot, denuncio. Això és aquesta falta d'esprit democràtic de consens.
Parlàvem també amb el sindicat de llogateres al voltant d'alguns punts de la llei que hi ha que considera inconstitucionals. Estan d'acord amb que ho serien d'inconstitucionals?
Nosaltres creiem que això, tal com està plantejada la llei, hi ha punts d'inconstitucionals sense cap dubte.
Per tant, creuen que pot no tirar endavant?
Bueno, pot tirar endavant o normalment serà recorregut, evidentment. Això ja veurem el que passarà. De totes maneres, com li he dit, el problema subsisteix. La nostra prioritat és ajudar a solucionar aquest problema. Vull dir, i aquesta llei, tal com està plantejada, no és la solució. Això el que provocarà, al contrari del que es pretén, que és estimular, flexibilitzar el mercat del lloguer, el que provocarà és l'efecte contrari, serà una contracció. Quin incentiu té el propietari de posar en circulació el lloguer en aquestes condicions? I sobretot amb aquesta pressió de tota mena que haurà de suportar. Aquest és el problema. Creiem que està enfocada de mala manera aquesta llei. Ara, això no vol dir que no s'hagi de fer una llei en condicions que discuteixi i reguli ben regulat i de forma equitativa per les dues parts aquesta relació. Amb això estem totalment d'acord. S'ha de fer, perquè és evident que hi ha un dèficit i un problema d'habitatge en el nostre país.
Un problema d'habitatge que es tradueix també en un problema o en un... El preu de l'habitatge també en zones com la ciutat de Sabadell, que és un dels espais, un d'aquests 60 municipis de Catalunya que s'inclouran dins d'aquesta llei.
Sí, sí, evidentment. Aquí estem patint aquest problema. Però és com li comentava, on està la promoció pública? És insuficient. Necessitem el suport del sector privat, evidentment. Però, com li deia abans, per poder que el sector privat apoyi aquesta qüestió, no pot ser per mitjà de la imposició forçosa. Ha de ser mitjançant algun tipus de contraprestació. Algun tipus de contraprestació que equilibri la relació.
Una contraprestació que passaria per una contraprestació econòmica, de garanties o...
Podrien ser ajudes, per rehabilitacions, podrien ser mesures fiscals... O sigui, el sentit contrari del que pretenen fer els legisladors. Vull dir, intentar estimular que el sector privat apoyi, complementi el sector públic en aquest gran problema. Jo ja li dic que la forma de flexibilitzar el mercat del lloguer no pot ser per la força, ha de ser per la via del consens. No es pot abordar una reforma d'una qüestió tan sensible i tan important com és el mercat de l'habitatge d'una manera unilateral. Perquè sigui efectiva i duradora hi ha d'haver consens entre les dues parts. Ja li dic, d'aquesta manera, tal com s'està enfocant aquesta reforma del mercat del lloguer, el que s'està provocant no és una redistribució de la riquesa, sinó més aviat el que s'està provocant serà una expansió de la pobresa. El petit i mitjà propietari acabarà en pitjors condicions de les que estaran.
En aquest sentit, ens deien ara que la norma es preveu que es pugui sortir demà el document oficial de la Generalitat. Sí. Això entenc que vol dir que a partir de demà ja seria vigent?
Sí, sí, clar. De moment sí, fins que no sigui recorreguda, veurem què passa, però de moment, evidentment...
Preveuen una allau de persones demanant que s'adapti el seu contracte de lloguer a aquesta regulació?
Bueno, els contractes que entren vigents, en principi, s'hauran de respectar, però clar, a partir dels nous contractes que s'hagin de fer, pues, lògicament, la llei és llei, fins que no. Mentre estigui en funcionament, estigui activa, s'ha de respectar, lògicament.
Doncs pendents d'aquesta qüestió, també d'aquesta regulació dels efectes que pot tenir, estarem des del Cafè de la Ràdio. Moltes gràcies a Miquel Ángel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell.
Moltíssimes gràcies per donar-se l'ocasió de poder sentir la nostra veu, també.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies, molt amables.